Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que emprarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrim parlant que la Paeria de Balaguer ha fet aquest dimecres una marxa exploratòria pel centre històric de la ciutat, amb la participació d'una trentena de veïns amb l'objectiu d'elaborar un mapa d'indicadors en què la ciutadania ja ha fet constar les incidències, problemes o altres qüestions del centre històric. D'altra banda, també parlarem que l'àrea de turisme i el Museu Noguera ofereixen dues activitats de descoberta del patrimoni adreçades als infants i joves que aquests dies gaudeixen de les estades i casals organitzats per la Paeria de Balaguer. En dues activitats es duen a terme a l'Església Gòtica de Santa Maria, amb l'objectiu de fer descoberta d'aquest important element patrimonial de la ciutat. A banda d'aquestes qüestions, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Parlarem del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha comunicat als ecologistes el trasllat a la Fiscalia de Lleida de la denúncia pels incendis de Torrefeta i Sanaüja. Itsena i EDC confien en l'inici de les diligències al govern per manca de previsió, irresponsabilitat i falsejament de dades. L'aeroport de Lleida-Alguaire impulsa un viver d'empreses del sector aeronàutic i de l'espai. Es preveu que en un màxim de 2 anys estableixin com a mínim 10 empreses noves a les seues instal·lacions. Parlarem també de les xifres de l'ocupació a Catalunya, que superen la barrera dels 3,9 milions de treballadors i marca un nou rècord al segon trimestre. La taxa d'atur se situa en 8,11%, el nivell més baix des de l'any 2008, després de reduir-se més d'un punt en un any. També dels hotels, que registren el millor juny de la història fregant els 2,5 milions de clients. La tarifa mitjana diària per persona augmenta un 0,8%, fins a 135,26 euros, i l'ocupació hotelera supera el 65%. I en l'àmbit cultural parlarem de Balaguer amb la celebració de la Diada de Sant Jaume i Santa Anna. Ho farà amb un seguit de propostes de caire infantil, cultural i popular. La primera de les activitats tindrà lloc aquest dijous en la Festa dels Fanalets a la plaça de Sant Jaume, que acollirà una festa infantil amb fanalets, una cercavila amb música en directe, gegants, coca i un contacontes. D'altra banda, Penelles estrena l'Artapa, una proposta que fusiona art mural, gastronomia i música en una sola nit d'estiu, una activitat que tindrà lloc aquest divendres a partir de les 7 de la tarda amb una visita guiada, tapes de proximitat i concerts a la plaça Major. A més, 6 establiments al municipi oferiran una ruta gastronòmica amb 5 tapes per tastar penelles amb tots els sentits.
I en la recta final de l'informatiu, com és habitual, dedicarem uns minuts a la secció esportiva.
Anirem avui fins al municipi 2 de Balaguer, que acollirà la 10a edició de la cursa nocturna, un clàssic de l'estiu en aquest municipi. Serà el pròxim 14 d'agost i les inscripcions ja són obertes.
La Paeria de Balaguer ha fet aquest dimecres al vespre una marxa exploratòria pel centre històric de la ciutat amb la participació dels veïns. L'objectiu era fer una diagnosi per elaborar un mapa d'indicadors en el qual la ciutadania hi faci constar les incidències, problemes o altres qüestions del centre històric.
Recordem que la Paeria de Balaguer va convocar el passat dijous, dia 17 de juliol, una reunió veïnal amb l'objectiu de recollir propostes, opinions i inquietuds per iniciar un procés de millora integral del barri en el marc de la Llei de Barris. En aquella ocasió, els veïns convocats van mostrar el seu malestar per la deixadesa del centre històric i denunciaven l'incivisme de la gent, la brutícia, la falta de llum d'alguns carrers, les ocupacions il·legals o la sensació d'inseguretat. Amb la marxa d'aquest dimecres es vol conèixer sobre el terreny aquestes problemàtiques i escoltar els suggeriments dels veïns. Per aquest motiu s'ha fet entrega d'un mapa en el qual els participants han pogut anotar aspectes com ara la neteja, la falta d'il·luminació, els edificis en mal estat i l'estat del carrer en general. L'inici del recorregut es va fer a 9:15 des de la plaça de Sant Salvador. La paera en cap de Balaguer, Lorena González, explicava que els participants s'han dividit en 2 grups i han seguit un itinerari per diferents carrers del centre històric. En total hi han participat una trentena de persones i les seues aportacions seran recollides en la diagnosi, segons ha explicat González, que també ha agraït la participació dels veïns.
Bé, doncs avui estem fent aquesta marxa exploratòria per tot el centre històric. Hem dividit el grup en dos unitats, en 2 rutes, i estem fent doncs aquesta visita in situ amb un mapa on hi ha diferents indicadors per poder identificar al mateix lloc que ho trobem doncs, aquelles coses que trobem que no estan bé, no? Que se poden millorar i estem trobant, doncs, per exemple, llocs on falta il·luminació, evidentment, llocs on, per exemple, tot i que es neteja, fa falta fer una neteja potser més intensa en el sentit de que tenim brutícies o escombraries o bueno, una mica de... es veu, no? Palès el civisme també amb aquestes hores que fins demà al matí no s'activaran els serveis municipals, també era l'hora, no? De veure com queda al cap del dia aquesta zona i sobretot identificar aquests punts, no? On s'han de millorar paviments, on s'han de millorar diferents espais, no? O per exemple cases que estan tapiades i veure que hi ha nius de coloms, per tant són qüestions que entre moltes altres la ciutadania de Balaguer que ens ha vingut a acompanyar pot identificar, les pot identificar al mapa i amb aquest resultat ho podrem incorporar a la diagnosi del projecte del Pla de Barris. Per tant, agrair a tothom que ha participat i sobretot continuem treballant en aquest projecte.
Aquest programa proposa dur a terme una transformació del centre històric i contempla la millora dels espais públics i del patrimoni urbà, així com la promoció de l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental. També preveu incidir de manera especial en la cohesió social, la dinamització comunitària i l'augment de la qualitat de vida del conjunt veïnal. Amb aquestes accions, la Pairia vol posar les bases d'un projecte col·lectiu i compartit per dissenyar el futur del centre històric de Balaguer amb la implicació directa de la seva ciutadania.
D'altra banda, l'àrea de turisme i el Museu Noguera ofereixen dues activitats de descoberta del patrimoni adreçades a infants i joves que aquests dies gaudeixen de les estades i casals organitzats per la Pairia de Balaguer.
En aquest sentit, s'han programat dues activitats, l'una adreçada a alumnat que ha cursat educació infantil o cicle inicial d'educació primària i que es titula Els colors de la llum, i l'altra adreçada al cicle mitjà i superior que es titula El tresor amagat de Santa Maria, una aventura entre la història, les matemàtiques i la geometria. Amb dues activitats es duen a terme l'Església Gòtica de Santa Maria amb l'objectiu de la descoberta dels elements patrimonials de la ciutat i al mateix temps amb la voluntat d'entendre que l'art és una disciplina transversal en la que hi participen coneixements diversos, com les matemàtiques i la geografia. Així doncs, els infants més petits fan l'activitat dels colors de la llum, centrada en els elements formals i decoratius de l'església, en especial en els vitralls. A partir de l'observació d'aquests, els infants fan una activitat participativa en la que entenen com aquests elements tenen una funció en l'edifici, però també una voluntat artística i arquitectònica. Els infants més grans fan l'activitat El tresor amagat de Santa Maria, una aventura entre història, matemàtiques i geometria, que té el format d'un joc de pistes, perquè els participants han d'anar realitzant diferents accions per aconseguir resoldre els enigmes i les preguntes que se'ls plantegen. Ho explica Manel Ramos, del Museu de la Noguera.
L'activitat dels petits es basa en treballar els colors càlids i els colors freds de forma manipulativa, fent un mural amb la premissa d'aquests vitralls de Santa Maria, i l'activitat més dedicada als infants més grans, de cicle mitjà i cicle superior, és un joc de pistes, una búsqueda del tresor d'un antic arquitecte d'aquesta església de Santa Maria que ens dona unes pistes per trobar un codi utilitzant les matemàtiques i la geometria.
Amb aquestes propostes es pretén que els infants i joves descobreixin la riquesa del patrimoni de la ciutat i el seu valor històric i artístic i al mateix temps el puguin entendre des d'una mirada transversal.
Bé, fem aquesta proposta justament als casals d'estius de Balaguer per aquesta redescoberta del nostre patrimoni d'una forma més lúdica, però sempre amb la intenció de fer aquesta explicació més històrica i que coneguin la ciutat de Balaguer.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat a les entitats Ipsena i Ecologistes de Catalunya que la denúncia que van presentar contra el Departament d'Interior i el d'Agricultura pels incendis de la Segarra, la Noguera i l'Urgell l'1 de juliol ha estat traslladada a la Fiscalia de Lleida. El portaveu de les dues entitats, Joan Vázquez, ha reiterat a la Fiscalia els motius pels quals creuen que el govern va actuar sense previsió i responsabilitat i falsejant les dades en la gestió dels focs, que van cremar unes 5.000 hectàrees i van provocar la mort de dues persones. També han afegit que l'ordre de prevenció del Pla Alfa 3 no incloia la figura d'un vigilant en el cas que s'estiguessin portant a terme activitats de sega, com va passar el dia del foc a Torrefeta.
Els ecologistes han explicat en roda de premsa que després del trasllat de la denúncia a la Fiscalia de Lleida han decidit ampliar-la per reafirmar així la irresponsabilitat que hauria tingut el govern en la gestió dels incendis de Torrefeta i Florejacs i el de Sanaüja. L'ampliació fa referència al punt de l'ordre de mesures a adoptar en la sega quan les condicions climàtiques són extremes. Segons Vázquez, en l'ordre del 2013 amb el conseller Josep Maria Pelegrí al capdavant d'Agricultura i el 2020 amb la consellera Jordà al capdavant del departament, s'especificava que, a banda de les mesures de prevenció actuals, també calia disposar de la figura d'un vigilant mentre duia a terme l'activitat agrícola.
Considerem que és una mesura de prevenció molt eficient, perquè si és un vigilant que està a prop de les màquines doncs veu immediatament quan l'incendi es produeix, que generalment es produeixen amb el pinte de les segadores, però clar, incipientment se produeix al davant, però quan es reprodueix al darrere, el de la màquina ja no té tanta visibilitat i el vigilant, pumba. Però a més ha d'haver un grup d'intervenció pel control dels incendis.
Aquesta figura hauria caigut de l'ordre de prevenció emesa pel conseller Òscar Ordeig aquest any 2025, segons els ecologistes. I per això ara demanen que la Fiscalia ho investigui, perquè s'afegirà a les altres irregularitats que consideren que hi va haver en la gestió d'aquests incendis. Vázquez ha recordat que, tot i que les condicions climàtiques del dia dels focs fixaven l'activació del Pla Alfa 3, quan no es pot segar, els agents rurals haurien permès la sega com si hi hagués el Pla Alfa 2.
Només es tractava de fer el que ja s'havia fet moltes vegades, aturar la sega durant 2 dies. Ens haguéssim estalviat cremar 5.500 hectàrees i enterrar 2 persones. Ja ho hem dit. Hi ha gent de sector dels nous països que s'han ofès per dir que si s'haguessin aturat les màquines, com diu Ipsena, en aquest cas hi hauria 2 persones vives. I ho tornem a ratificar. Això és així. Teníem Alfa 3.
Una altra de les irregularitats que haurien tingut lloc aquell dia, segons Vázquez, és que els grups de prevenció d'incendis forestals van arribar un quart d'hora tard al foc de Torrefeta i no van poder actuar, ja que en aquell moment les flames corrien a 30 km per hora. Els ecologistes lamenten que aquest grup, el més proper, de fet, a la zona del foc, es troba a Calaf i per això demanen que com a mínim n'hi hauria d'haver un per comarca. Per tot plegat, els ecologistes volen posar en relleu a la Fiscalia que les mesures que va adoptar el govern per evitar i combatre els focs són insuficients. A banda, tal i com va explicar Raimon Mestres, un exagent rural que dona suport a Ipsena en aquesta causa, encara no s'ha valorat la fauna que s'ha vist afectada per aquest incendi, sobretot l'espècie protegida de l'esparver cendrós que es troba en el moment de posta d'ous.
Encetem el bloc econòmic parlant d'ocupació, i és que l'ocupació a Catalunya supera la barrera dels 3,9 milions de treballadors i marca un nou rècord en el segon trimestre. La taxa d'atur se situa en el 8,11%, el nivell més baix des del 2008, després de reduir-se més d'un punt en un any.
L'ocupació va marcar un nou rècord a Catalunya amb 3,94 milions de treballadors en el segon trimestre de l'any 2025, 94.000 més que els primers 3 mesos de l'any, amb un increment del 2,46%, segons les dades de l'enquesta de població activa publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. Així doncs, per primer cop, el total d'empleats catalans va superar la barrera històrica dels 3,9 milions. En total, entre abril i juny, hi havia 137.100 ocupats més que ara fa un any, un 3,6% més. La taxa d'atur, al seu torn, ha baixat després d'un trimestre a l'alça fins al 8,11%, assolint el valor més baix del període des de l'any 2008. L'indicador se situa en el 0,8% per sota del primer trimestre i 1,3 punts més baix que fa 12 mesos. En total, entre abril i juny, 348.300 treballadors es trobaven desocupats, és a dir, 28.200 menys que els 3 mesos anteriors, el que suposa un descens del 7,48%. Si es compara amb el segon trimestre de l'any passat, de l'any 2024, el nombre de persones a l'atur va caure en 47.000 persones, un 11,9% menys. Pel que fa a la demarcació de Lleida, l'atur ha pujat en 5,17% durant el segon trimestre de l'any en comparació amb el primer trimestre, que estava al 3,16%, segons les dades també de l'enquesta de població activa. És el millor segon trimestre des de l'any 2008 en taxa d'atur, quan la xifra es va situar en el 5,13%. La xifra de persones ocupades se situa en 226.200, un total de 13.500 més que durant el mateix trimestre de l'any passat. Pel que fa als aturats, a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, n'hi ha 12.300 registrats, 3.000 menys que durant el mateix trimestre de l'any passat.
I encara amb aquest bloc hem d'afegir que els hotels registren el millor juny de la història, fregant els 2,5 milions de clients. La tarifa mitjana diària per persona augmenta un 0,8%, fins als 135 euros, i l'ocupació hotelera supera el 65%.
Els hotels catalans van tancar el juny allotjant 2.455.692 persones, el millor mes de la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística, que compta amb registres des de l'any 1999, segons les dades provisionals de conjuntura turística hotelera. Un rècord, malgrat que les pernoctacions es van reduir un 0,2% respecte al mateix període de l'any 2024. Els hotels de Catalunya encadenen, de forma consecutiva, 2 mesos de juny amb valors màxims d'històrics d'hostes i, a la vegada, sumen 3 mesos seguits amb rècords mensuals. És a dir, a l'abril van notificar-se la millor dada en un quart mes de l'any, també al maig i ara al juny. De fet, aquest any 2025, excepte al març, la resta de mesos va fixar el seu millor resultat històric. Per demarcacions, totes van experimentar creixements, excepte Lleida, on es van rebaixar els viatgers un 3,8% en comparació amb el juny de l'any 2024. Catalunya va ser el segon destí preferit tant per als viatgers residents a l'Estat com per als no residents, amb el 15,3% i el 18,7% del total, respectivament. Al conjunt de l'Estat espanyol, les pernoctacions van créixer un 2,1% al juny respecte al mateix mes de l'any 2024, superant els 38,9 milions.
I tanquem aquest bloc parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire, que fa un pas més en el seu posicionament com a plataforma estratègica per al desenvolupament de l'aeronàutica i l'espai amb la licitació d'un nou projecte per desplegar un viver d'empreses especialitzat en aquests sectors. Espereu que, en un termini màxim de 2 anys, s'estableixin com a mínim 10 empreses noves a les instal·lacions de l'aeroport, un projecte que preveu una inversió de 120.000 euros per als 2 anys vinents. Les fases dels treballs inclouen, a partir de la definició de la proposta de valor i carta de serveis del viver d'empreses, la redacció de la documentació per 2 convocatòries de concursos i la cerca activa, selecció d'activitats i dinamització i suport a les empreses allotjades al viver d'empreses. Amb una inversió prevista de 120.000 euros per als pròxims 2 anys, el projecte busca consolidar l'aeroport com un pol d'innovació i emprenedoria tecnològica, aprofitant la seva infraestructura singular i la presència creixent del projectes d'avantguarda. Amb aquest projecte, Aeroports de Catalunya vol reafirmar el compromís amb la promoció de sectors estratègics per al país. L'aeroport Lleida-Alguaire esdevé així una infraestructura clau per a l'atracció de talent, tecnologia i noves iniciatives empresarials, reforçant la seva posició com a plataforma pionera en el camp aeroespacial del sud d'Europa. Obrim el bloc cultural parlant que Balaguer celebra la Diada de Sant Jaume i Santa Anna i ho fa amb un seguit de propostes de caire infantil, cultural i popular, una tradició amb segles d'història al cor del centre històric, la Festa dels Fanalets, la Diada de Sant Jaume, amb cercavila, música en directe, gegants coca i rondalles.
L'Associació del Veïnat del Centre Històric de Balaguer ha organitzat del 24 al 26 de juliol diferents activitats de caire infantil, cultural i popular per celebrar la Diada de Sant Jaume i la de Santa Anna. La primera de les activitats tindrà lloc aquest dijous a partir de 7:45 del vespre amb la Festa dels Fanalets a la plaça de Sant Jaume, que acollirà una festa infantil amb fanalets, una cercavila amb música en directe, gegants, coca i un contacontes. Aquesta és una festa de tradició popular que rememora la llegenda del Sant, per la qual s'encenen aquests fanalets que representen la llum que el va il·luminar per poder treure una punxa que tenia clavada al peu al seu pas per Balaguer quan anava en peregrinatge cap a Galícia. La vetllada l'acompanyarà l'actuació dels ministrils de Lleida i el músic i glossador Jordi Vives, que explicarà la llegenda de Sant Jaume. Divendres, 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, a les 8 hi haurà una ballada de sardanes amb la colla Santa Maria de les Franqueses a la plaça de Sant Jaume i, seguidament, una missa a la capella de Sant Jaume. Finalment, el dissabte, a partir de 7:45 de la tarda i per gentilesa de les Anes del carrer de Vall, hi haurà una xocolatada amb coca per a tothom. També en el marc de la celebració de Sant Jaume, el col·lectiu sardanista de Balaguer organitza aquest dissabte 26 de juliol la Ballada dels Fanalets, una ballada a la fresca que es caracteritza perquè el repicó final es balla amb fanalets que es poden comprar durant el decurs de la ballada. Aquesta ballada, amb la cobla Berga Jove, començarà a les 10 de la nit a la plaça del Mercadal i com a principal novetat enguany la cobla començarà l'actuació amb la interpretació d'alguna de les músiques més característiques de la Patum de Berga.
I a comarca parlem que l'Ajuntament de Penelles suma aquest estiu una nova proposta per al calendari d'activitats vinculades a la promoció turística del municipi. Es tracta de l'Artapa Visit Penelles, una iniciativa que convida a viure una nit diferent al cor del poble combinant gastronomia, art urbà i música en directe. L'activitat se celebra aquest divendres 26 de juliol i s'emmarca dins del Pla de Promoció Turística de Penelles, finançat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida amb l'objectiu de dinamitzar i donar visibilitat als establiments locals. Segons ha explicat a Ràdio Balaguer, l'alcalde de Penelles, Eloi Bergós, ja fa anys que l'últim cap de setmana de juliol es duia a terme una mena de correbars que aquest any s'ha decidit transformar en una activitat conjunta a la plaça.
Ja fa uns anys des que el projecte turístic a Penelles poc a poc van ser una realitat i es van obrir diversos establiments a l'estiu, l'últim cap de setmana de juliol. Sempre fèiem un format més correbars, però no amb l'estil d'anar a fer begudes, sinó amb l'estil de tastar una mica el de cada restaurant, no? Va ser aquest any doncs, que ha agafat un format un pèl diferent, on ens vam reunir ja fa un temps amb els diversos establiments. Són tres bars-restaurants que tenim al poble, més 2 botigues que també tenen i venen alimentació i productes de proximitat i tal, doncs són aquests 5 establiments, més el Castell del Remei, que també és del terme, també és de Penelles, no? Doncs els 6 establiments doncs, que vam decidir canviar aquest format de que anirem tots a la plaça, doncs hi haurà tot un cuidat, no?, d'alguna manera el que és l'entorn de la plaça i la manera que estarà muntat a la plaça, doncs fer de que des de la mateixa plaça doncs, es podrà tastar tots els establiments del poble. Això sumat amb que tothom qui no ha vist encara algun dels projectes artístics, tant la Sala B com l'Església Vella, com una petita ruta pels murals per atreure també la gent de fora, no?, i del, sobretot de fora, però dels pobles del voltant, que igual encara a vegades els de més a prop són els últims que veien les coses, no?, que encara no han vist el projecte, doncs aquest dia per fer una visita totalment oberta i gratuïta.
La proposta arrencarà a les 7 de la tarda amb una visita guiada gratuïta oberta a tothom que recorrerà la Sala B, l'església parroquial i alguns dels murals de més emblemàtics del poble, convertint-se així en una oportunitat per redescobrir Penelles des de la mirada artística i patrimonial. Ja a partir de les 8, la plaça Major es transformarà en un escenari de sabors i sensacions, amb espais plens de llumetes i estètica estiuenca, per acollir els 6 establiments participants, que serviran un total de 5 tapes per persona a través d'un tiquet de degustació de 15 euros. Al llarg de la nit es podran consumir totes les tapes repartides entre els estants de cada establiment. Cal destacar que els tiquets es poden adquirir anticipadament al punt d'informació de Penelles o en línia al portal Entràpolis. La proposta compta ja amb la venda anticipada de 200 tiquets i des de l'organització s'ha previst la venda de 50 tiquets més abans de tancar definitivament la possibilitat de participació a l'experiència gastronòmica. A més, la vellada estarà amenitzada amb música en directe, primer amb el grup Alegrí de versions Haoban, mentre que el final de festa anirà a càrrec de la coneguda cantant Marina Caselles. Amb aquesta acció, l'Ajuntament de Penelles continua apostant per generar sinergies entre cultura, gastronomia i territori, així com afavorir la participació ciutadana i la promoció del comerç local. I és que l'Artapa busca estimular el consum de proximitat i reforçar el vincle dels visitants amb el municipi, tot aprofitant el potencial identitari que ha convertit Penelles en un referent del muralisme rural i de propostes culturals innovadores en l'àmbit local. I fet aquest apunt, us deixem a la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva i anem avui fins a Os de Balaguer, que tornarà a viure una de les cites esportives més emblemàtiques de l'estiu, la seua cursa nocturna, que enguany celebra la 10a edició, tindrà lloc el dijous 14 d'agost a les 10 de la nit i amb sortida des de la plaça de la Font. Els participants poden triar a l'hora de fer la inscripció entre dos recorreguts, el de 4 o el de 8 quilòmetres, i és imprescindible, això sí, portar frontal en ser una cursa nocturna. Aquesta proposta ofereix serveis com ara un sopar d'entrepà amb beguda, també accés a la piscina municipal i servei de dutxes per tots els participants. Les acreditacions es podran recollir el mateix dia a partir de les 6 de la tarda a l'Ajuntament. El preu de la inscripció és de 7 euros si es fa abans del 8 d'agost i de 10 euros si es formalitza entre el 9 i el 12. A més, hi ha la possibilitat d'adquirir una samarreta commemorativa per 5 euros. Les inscripcions es poden fer mitjançant el formulari disponible a les xarxes socials d'Os de Balaguer o de forma presencial a l'Ajuntament, només però en horari de matí, amb pagament en efectiu. Per a més informació o consultes, es pot contactar amb l'organització al correu electrònic cursanocturnaos@gmail.com o bé al telèfon 628 90 27 98.
I arribem al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer una mirada als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca com a gran titular que alliberen l'acusat de cremar 5 cases a l'Horta als 4 dies d'empresonar-lo. També diu que el 80% de la muntanya de Tor queda lliure d'impostos per les disputes, que s'incrementaran els radars davant la ratxa de 9 morts en 3 setmanes. Els Mossos anuncien que incrementaran els controls a les carreteres de Lleida. I la fotografia de portada està dedicada a que la pluja talla l'R14 a la Segarra. La Mañana, per la seva banda, destaca com a gran titular també que el jutge allibera l'acusat de robar en 5 torres de l'Horta i clarifoc. També es fa ressò de la tempesta, que va provocar fortes incidències a la demarcació, que detecten a la primavera a l'Aran 15 ossos diferents, i la fotografia de portada està dedicada a Lleida i a Cullpera. Finalment, el punt avui dedica el titular de portada a la infraestructura és al límit. L'augment demogràfic i de mobilitat aquest segle ha tensat el col·lapse a la xarxa viària. També diu mobilització a Barcelona contra la visita del rei i els intents de blanqueig del seu paper en la repressió de l'1 d'octubre, i en l'àmbit esportiu el Barça presenta Rashford, que espera complir els seus somnis. Amb aquest repàs als titulars dels diaris, ara sí donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dijous.